Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, benvinguts al programa Debat a Bat. Avui us oferim una entrevista a la Teresa Rofes, carmelita en pràctica eremítica, i us facilitarem les notícies i l'agenda de la setmana. Que tingueu una bona audició.
Som Comerç Just. El passat 12 de maig es va celebrar el Dia Internacional del Comerç Just. Aquesta data se celebrarà a Lleida el proper 1 de juny. La campanya que es llança aquest any té com a lema «Som Comerç Just». L'eslògan d'aquesta campanya vol ser una crida per a tots els consumidors del planeta a tenir en compte uns determinats criteris en el moment de realitzar una compra. Doncs comprar sense criteris o criteris erronis fomenta un comerç que solament beneficia a unes poques persones en el món i perjudica a una majoria. El comerç ha de tenir en compte i posar en el centre de la producció i la comercialització a la persona i el seu entorn. Quan no és així i en aquests moments està passant, podem trobar-nos alguna notícia com ara aquesta. Avui dia la humanitat ha consumit més del que la Terra és capaç de regenerar en un any i, per tant, ha esgotat el pressupost anual ecològic. Fins fa poc temps això no ocorria i els que consumíem la Terra ho tornava a regenerar. Però, malauradament, això en l'actualitat no passa. El comerç és important, i més en una societat com la nostra que necessita d'una diversitat de productes molt gran i de materials també molt diversos i estranys per fer funcionar la tecnologia que utilitzem. Però tenim l'experiència que aquest intercanvi comercial no acaba de funcionar bé. Hi ha moltes persones que en són víctimes, com també el medi ambient. L'ONU ens ha cridat a lluitar contra la pobresa. El comerç just vol ajudar a canviar aquesta manera de fer comerç, que crea pobresa i una mala distribució de la riquesa generada per les persones. Cal que anem conformant una vida a mida dels recursos que hi ha disponibles a la Terra i que solament consumim els estrictament necessaris per a la nostra vida sense acumular, adquirint aquells que han estat fabricats amb criteris de respecte a la persona, a la comunitat i a la natura. Som Comerç Just. El grup de Comerç Just de Càritas Diocesana de Lleida, botiga Fil per Randa.
Notícies del Bisbat.
Mor mossèn Ramon Galceran als 84 anys.
Mossèn Ramon Galceran va morir el passat 26 de maig a l'edat de 84 anys. Mossèn Galceran va néixer el 10 d'abril de 1934. Va cursar els seus estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida de l'any 1948 al 1960 i va ser ordenat prevere de mans de Monsenyor Aurelio del Pino l'any 1960. De 1961 a 1964 va treballar pastoralment a les parròquies de Sant Josep i Sant Martí de Lleida. L'any 1964 va ser destinat a l'atenció pastoral de l'Hospital Provincial de Lleida i ja no va abandonar aquest servei fins a l'any 2009, compaginant-ho com adscrit a les parròquies de Sant Josep i Sant Martí. La missa exequial va tindre lloc el 22 de maig a la Catedral de Lleida.
Joves de Lleida participen a l'Aplec de l'Esperit.
uns 50 joves de la diòcesi de Lleida van participar el passat cap de setmana a la Plec de l'Esperit, que es va reunir 1.300 joves catalans a la diòcesi de Tortosa. Els joves van participar en diferents activitats amb el tema Crist és la vida. La catedral de Tortosa i Sant Carles de la Ràpita van ser els dos escenaris de la trobada. El bisbe Salvador i el delegat de Pastoral de Joves de Lleida, Manel Mercader, van acompanyar els joves lleidatans.
Celebració de la solemnitat de la Pentecosta al Pilar.
Amb el lema Deixebles Missioners de Crist, Església en el Món, el passat 19 de maig es va celebrar a la parròquia del Pilar la vella de la Pentecosta. Després d'una xerrada sobre l'acompanyament espiritual a càrrec de mossèn Carles Sant Martín, es va celebrar l'Eucaristia. La jornada, organitzada per la delegació de l'Apostolat Seglar, va coincidir amb l'Aplec de l'Esperit, celebrat a Tortosa.
Trobada de reflexió de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida.
Les 18 entitats de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida van celebrar el passat 14 de maig una jornada de reflexió. Una trentena dels seus membres es van reunir a la seu de Càritas Diocesana per compartir el treball realitzat i reflexionar sobre el treball futur. Després d'una pregària, el germà marista Pere Castanyer, seguit del pare Joan Valls, van guiar una reflexió sobre el concepte fer xarxa i la seva raó. Seguidament es va realitzar el treball per grups. La comissió permanent en valorà les conclusions. Per acabar la jornada, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, va agrair als participants la seva implicació per atendre els més desafavorits.
Reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense.
El dies 15 i 16 de maig de 2018 va tenir lloc la reunió número 225 de la Conferència Episcopal Tarraconense, celebrada al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. Va estar presidida per Monsenyor Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona. Amb la reunió es van presentar les memòries d'activitats pastorals portades a terme per les diverses entitats de l'Església, com Catalunya Sacra, Càritas Catalunya o el Centre Pastoral Litúrgic. Els bisbes van expressar la seva preocupació davant de les recents iniciatives legislatives en relació a l'eutanàsia i el suïcidi assistit, recordant el compromís de l'Església en favor de la vida. Finalment, van felicitar el nou president de la Generalitat, desitjant que governi cercant sempre el bé comú i la concòrdia de tots els catalans, així com el diàleg.
L'entrevista.
Donem pas a l'entrevista del programa Debat a Bat. Avui ens acompanya la Teresa Rofes, que és carmelita descalça des de fa gairebé 20 anys i des d'en fa 3 està fent experiència eremita. Benvinguda al programa, Teresa.
Gràcies.
Gràcies per acceptar la nostra invitació. Com es pren una decisió com aquesta de fer vida eremita?
Bé, jo no penso que en la vida espiritual se pugui parlar de prendre una decisió de forma molt subjectiva, sinó que sents una crida, una vocació, que diem, i llavors, si un cas decideixes, què respons? Sí o no? En el meu cas, doncs, va ser sí, amb aquesta proposta, després de quasi 16 anys, en aquell moment, de vida religiosa comunitària al Carmel, doncs, accedir a aquesta altra proposta que em feia Déu, de viure una experiència eremítica.
Quina diferència hi ha, si és que n'hi ha, en prendre la decisió, bueno, o agafar aquest camí de fer-se monja? Bueno, nosaltres en diem prendre una decisió, no? Sí. Però bueno, diguem-li així, encara que no sigui sí, massa correcte, de fer-se monja i després de passar a fer una vida eremita.
Jo el que vaig veure és que fa, doncs això, quasi 20 anys, a mi va costar més, vaig necessitar més temps per entendre que les meves inquietuds juvenils eren, en el fons, la manera com Déu me mostrava que tenia una vocació i que em cridava cap a la vida contemplativa del Carmel Descalç. Ara, potser també pel bagatge dels anys i perquè ja estàs més acostumat a escoltar aquesta veu interior, doncs ha estat una miqueta més ràpid en el temps, tot i que tant en un cas com en l'altre ho vaig pensar molt, fins que no vaig tenir molt clar, no vaig fer el pas, i tant en un cas com en l'altre he fet molt de discerniment.
I llavors, quan estàs en aquest procés de discerniment, no sé, hi ha senyals, hi ha alguna cosa que et fa
Jo vaig preguntar, de molt jove, com se sabia quina era la voluntat de Déu sobre un mateix, i me van dir, tu escolta. Escoltar no només amb les orelles, sinó escoltar amb tot el teu ser, tot el que et passa, el que llegeixes, les persones amb les que et trobes, el que t'impacta, aquestes inquietuds que tens tu mateix, que a vegades pots pensar, no, això no és potser la veu de Déu, i sí que ho és, perquè al final al propi interior també hi ha Déu que ens parla i que ell ens ha creat així, no? Jo diria que va per aquí, que és aquest escoltar i aquest estar molt atent i molt conscient a el que vius i a el que experimentes.
Perquè tu abans no t'ho havies plantejat mai, fer aquest tipus de vida.
La vida eremítica jo no me l'havia plantejat mai, me va caure com una sorpresa enorme, així com la vida contemplativa a la meva joventut me rondava. Això per mi va ser molt, molt sorprenent, que Déu me demanés això ara, que Déu me cridés amb aquesta experiència, però com més va, més m'hi trobo, i també hi ha hagut persones que m'han explicat que antropològicament té molt de sentit, perquè Déu te va cridant a el que ja ell t'ha creat, i que cada vegada més tu vas descobrint qui ets, com ets i on te trobes millor.
Què suposa fer pràctica d'aquest tipus de vida? O sigui, a la pràctica?
Bueno, a la pràctica la vida eremítica, el que he anat veient en aquests quasi 3 anys és que és viure a la intempèrie, viure a les mans de Déu, però és que així és com vivim tots. Te'n fas molt al càrrec que la vida és provisòria, que entres en un fluxe, en una experiència on tots estem en aquest planeta vivint-la, però que és això, fràgil, i al mateix temps és impressionant, no? És una aventura vital. Però et fas molt conscient de que som fràgils, de que això s'acaba, i de que la vida és un misteri, no? Jo, d'alguna manera, tinc l'oportunitat d'entrar més conscientment en el que és la vida humana, crec. Crec. Mm. Altres persones hi arriben d'altres maneres, no?
Quan estàs fent aquest tipus de vida, tens... no sé, estàs al cas de les notícies o t'estàs focalitzant més en...
A veure, ja des de la vida meva comunitària religiosa, nosaltres vivim poc en contacte, diguem-ne, amb mitjans de comunicació d'una manera, diguem-ne, massa exhaustiva o massa addictiva, fins i tot, no? Però estem en el món i sabem el que passa en el món, tenim diaris, tenim televisió, puntualment la mirem. Jo ara és a través del mòbil, obrint cada X dies doncs, algun portal de notícies que vaig sapiguent. Com que visc en un poble, la gent també et comenta, de dir, mira què ha passat. Tu vas sapiguent, vas pregant per tots, però no estàs pendent de l'última. No estàs pendent.
Com és el dia a dia? O sigui, un dia normal teu en el lloc on estàs fent aquesta vida eremita, com és?
Jo m'aixeco cada dia entre les 5, 5:30. A les 6:30 ja estic pregant les laudes i després faig una hora de pregària silenciosa. Esmorzo i a les 9 me poso a treballar fins a la 1. Faig el dinar, rezo sexta, que és l'hora intermitja. Dino, descanso una miqueta i després, ara que encara fa aquest temps així de primavera, me'n vaig a caminar entre 1 o 2 hores. Quan comenci a fer massa calor ho tinc que canviar d'horari. Ho faig molt de matí o cap al tard. A les 4 torno a treballar i a les 6:30 vespres, una hora de pregària, ofici de lectura, me preparo el sopar, sopo, completes i a dormir.
I tu on estàs fent aquesta vida eremita?
Jo pertany a la comunitat del Carmel Descalç de Terrassa. Jo vaig entrar al Carmel de Reus, però vam tancar fa uns anys i ens vam fusionar amb Sabadell i amb Terrassa, ara farà 15 o 16 anys al setembre. Però des de fa 3 anys aquesta experiència la faig a la diòcesi de Tarragona, la meva diòcesi de naixement, jo sóc nascuda a Reus, perquè és l'única diòcesi ara per ara a l'estat espanyol que té estatuts de vida eremítica aprovats canònicament. Llavors, per mi ha sigut una sorpresa saber que era com tornar a casa, poder fer aquesta experiència. La faig en una rectoria, no en una ermita. Això també ha sigut tot molt providencial, jo no ho he buscat, se m'ha donat. També penso que és més teresià, perquè nosaltres, Santa Teresa, ens funden ciutats, ja no ens funden al desert pròpiament, però permet una vida de silenci i de solitud tant o més que en una ermita. La parròquia és la del poble de Riudecols, que m'han acollit amb els braços oberts, i és allà on faig aquesta experiència.
Llavors, la gent del poble, la gent respecta el teu silenci, o com funciona això?
Ho respecten molt. Crec que han acabat estimant aquesta presència de vida consagrada al poble. Els fa molta il·lusió veure l'edifici i el pis que m'han deixat de la rectoria una altra vegada amb llum, amb vida, perquè estava, era una casa, entre cometes, tancada. A sota hi ha les dependències de Càritas, també s'hi fa la catequesi, però era un lloc on durant molts anys havien viscut mossens, però clar, amb l'escassetat de vocacions, això fa molts anys que aquesta realitat ja no es viu així. Els mossens venen de fora i tenen uns quants pobles. I llavors tornar a veure aquella casa que per ells té tants records des de la seva infància, la seva joventut, que allí van viure doncs, experiències de catequesis, etc. Veure que torna a haver algú que l'habita, que la cuida, i a mi també doncs, m'estan ajudant molt perquè me deixen aquest espai, que si no doncs, seria molt més difícil fer aquesta experiència. Mm-hmm. No? I amb ells la relació és de cordialitat, de veïnatge, d'estima.
I m'imagino que els diumenges de compartir l'Eucaristia, també.
Exacte, exacte. Jo me vaig incorporar ja molt de seguida a lo que és el petit cor parroquial per ajudar d'alguna manera. Col·laboro amb les lectures, poquet, perquè la nostra vida és contemplativa, no sóc de vida apostòlica, però la gent ho valoren i saben qui sóc.
Podríem dir que la tònica dominant del teu dia a dia és el silenci?
Sí, però és un silenci que no és un silenci que és un mutisme, sinó que és un silenci que és un diàleg interior, d'alguna manera, no? No és un buit.
Però tampoc no és mental.
A veure, tot és mental perquè les persones som una unitat. Per tant, som cos, som ment, som esperit, som ànima, tot és un tot, no? Nosaltres funcionem a través de la ment i a través de la biologia, però a través d'aquí és on s'experimenta i s'expressa l'espiritualitat i la vivència interna. Jo penso que tot és un tot.
Què creus que ens passa a la gent que no estem fent aquest tipus de vida, que moltes vegades sembla que no suportem l'estar en silenci i sembla que li hem de posar so per trencar-lo?
Suposo que a Occident, amb les presses que vivim, el tipus de vida que hem anat creant, cada vegada s'ha fet més difícil entendre que el silenci també és un altre tipus de paraula. És un silenci que ens permet entrar dins nostre, descobrir la nostra essència. Però clar, això fa basarda o fa por perquè, ja ho deia Eric Fromm, no? La por a la llibertat. Volem ser lliures, però en el fons és el que ens fa més por perquè ser lliure vol dir ser responsable, vol dir prendre compromisos, vol dir ser conscient del que passa en el món i com tu pots ajudar-hi. Potser també ens fa por descobrir que tenim una missió personal que complir i que portarà unes renúncies, però també unes satisfaccions, però en volem d'altres. Costa... El silenci costa perquè te porta molt endintre, llavors això ens fa por.
O sigui que en el silenci, potser no és l'únic, no? Però potser podríem dir que és el lloc on més fàcilment ens arribaran les crides, precisament.
Sí, a veure...
Quan
Déu...
les podem sentir.
Sí, Déu fa i actua com vol, però sí que hem d'estar amb aquesta predisposició de rebre. Llavors, si en un got que hi ha aigua tu hi vols posar una altra cosa... se't vessarà i no hi haurà ni aigua ni l'altra cosa, posem ni Coca-Cola, no? Per tant, has de buidar una miqueta, o tot, per a poder veure un got realment de Coca-Cola o sentir que és la Coca-Cola. Llavors, si no buides aquest aigua, si no buides aquest soroll, si no buides aquest xivarri intern, que els pares del desert ja en parlen, o sigui, això ja és... va amb la humanitat mateixa, no? Totes les cultures religioses d'arreu del món parlen d'això, d'aquesta necessitat de buidar-te de lo superficial per anar a lo profund.
Com diries que... O sigui, si has de parlar de la teva vida de fe versus aquesta experiència...
Sí, jo crec que la meva fe s'ha enfortit, que ha crescut. És una fe que em van transmetre els padrins, els avis paterns. És una fe que ha passat vicissituds, com totes les persones que he conegut que tenen fe, doncs la fe no és un camí fàcil. La vida en si no és fàcil, però és una aventura, com he dit abans... I llavors a mi m'ha portat molt tant la vida comunitària religiosa com ara la vida eremítica a aprofundir molt aquesta fe, a consolidar-la, a pensar-la, a fonamentar-la i a que sigui, diguem-ne, el que dona sàvia a la meva vida, el que li dona més sentit.
I com és la teva relació amb Déu?
Actualment és una relació plena de confiança. Quan era més jove o més petita hi havia un element bastant, diguem-ne, de por o de respecte malentès, però ara és de confiança, és una relació trinitària. Jo cada vegada he entrat més també en el que és el misteri de la Trinitat. Déu m'hi ha fet entrar. Llavors, visc molt a la falda del Pare, visc sempre en diàleg amb Jesús i amb Maria i noto molt les mocions de l'esperit que m'ajuden a caminar amb més llibertat i amb més llum, amb més claredat.
cada vegada que, entre cometes, per dir-ho, bueno, és que no se m'acut una altra manera de dir-ho, no? De, que practiques o que entrenes més aquest estar en presència de Déu, aquest rebre el seu amor, tu notes que aquesta capacitat de percebre aquestes emocions de les quals ens estàs parlant s'accentua, vull dir,
s'afina? S'afina molt. Tot és gràcia, com deia Teresina, que aquí a Lleida teniu el santuari, que ja me l'estimo molt. Però de veritat que s'afina, perquè és això, una pràctica, no? Com els exercicis espirituals de Sant Ignasi, no és una teoria, sinó que la vida espiritual que expliquen Santa Teresa i Sant Joan de la Creu és una pràctica, és una vida, no és una elucubració mental.
I quin sentiment te genera?
La fe o aquesta confiança o aquesta pregària?
No, i l'afinar, el donar-te compte de percebre més, perquè tant com ho estàs dient, a mi me suggereix que ser capaç de percebre més aquestes emocions és copsar més l'amor de Déu en tu.
Copses més l'amor de Déu cap a tu, cap als altres, copses més als altres, t'entens més a tu mateix. Jo ho veig molt com una acció, perquè hi ha gent que es pensa que la vida de pregària o les persones que preguen són passives. Te vas adonant que és el més actiu que pot haver des d'una aparent passivitat, no? Sí que te deixes fer, però aquest deixar-te fer és realment algo molt important i que et porta també, com diu Santa Teresa, a un apostolat que moltes vegades no es veu, però que és una acció que transforma el món. I això també cada vegada en soc més conscient. Transformes el món perquè si tu te transformes i creixes, això s'irradia, i això actualment tant la neurociència com la física quàntica estan arribant a aquestes conclusions.
És cert, i suposo que això és el que una mica respon a totes aquelles persones que diuen, pues si estan tot el dia tancats i preguen, i què fa, què significa això, no? Deu anar per aquí.
Sí, hi ha gent que ho diuen, però també aquesta gent, si ens conegués més de prop, potser se n'adonarien de que quan algú te diu prega per mi, també estàs d'alguna manera reconeixent que es necessita temps i un espai i una dedicació a aquesta pregària, perquè si no aquest prega per mi se queda en un segon de dir pensa en mi, però és tota una vida d'alguna manera focalitzant les energies cap a aquesta unió amb Déu, que és el que, segons la mística carmelitana, transforma el món.
Com, així canviant radicalment de tema, que ens queda molt poquet temps, com te sostens econòmicament?
La meva comunitat cada mes me segueix pagant l'estat social, això és molt d'entrada. La meva família m'ha ajudat al començament d'aquesta experiència, econòmicament i des del seu suport. Amics també m'han ajudat perquè pogués instal·lar-me a la rectoria. La parròquia m'ha acollit sense demanar-me cap lloguer del pis de la rectoria i no volen que pagui ni la llum ni l'aigua. Això és moltíssim, no tothom ho pot dir ni ho té. I després jo, al començament, doncs, vaig decidir fer un treball manual, com deia Santa Teresa, que havíem de guanyar-nos la vida. He fet neteges de domicilis particulars, planxa, i actualment he trobat una feina a la Fundació Pere Farnés de correcció i maquetació de textos litúrgics, que és més, diguem-ne, el meu tema, però que ho compagino també amb la casa rural del meu germà, on també faig aquesta neteja i aquesta acomodació.
O sigui, el temps de treball que feies referència abans...
Exacte.
T'estàs referint a...
I després, puntualment, doncs, o pujo a Lleida que em demanen alguna conferència, alguna classe a la universitat, alguna parròquia m'ha demanat xerrades i també són ingressos que tinc puntuals. Mm.
I aquesta opció de vida té data final?
Jo cada vegada veig més que Déu m'hi ha portat i que m'hi vol durant bastant de temps... Però jo el que estic fent és lluitar perquè jurídicament se reconegui com una modalitat de la vida carmelitana claustral, que és meva, no? Que és la meva vocació, el Carmel Descalç. Tant amb un permís jurídic com amb un altre, ara estic en permís d'absència, crec que Déu m'anirà fent caminar per aquí i no hi ha gaire data de caducitat.
Molt bé, i per acabar, voldries adreçar algun missatge a la gent que ens escolta?
Jo no em considero una persona amb gaire autoritat moral per a dir res, però si tinc una oportunitat, doncs sempre parlo des de la meva experiència, no? L'alegria que dona el seguiment del Crist, res ni ningú ens la pot prendre, i quan això se viu amb sinceritat i honestedat, jo ho estic experimentant, que és cert.
Moltes gràcies, Teresa, per haver-nos acompanyat. Fins aquí l'entrevista d'avui, i ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Presentació del llibre «Què quieres de mi, senyor?», de Juan Luis Salinas.
El Paranit de l'Acadèmia Mariana acollirà la presentació del llibre «Què quieres de mi, senyor?», de Juan Luis Salinas. Tindrà lloc el dimarts 29 de maig a 7:45 PM. A l'acte organitzat per l'Hospitalitat de Lourdes i l'Acadèmia Mariana hi participaran Marc Pérez, Ramon Maria Reig i l'autor Juan Luis Salinas.
Festa d'homenatge del pare Jaume Sidera, professor de l'IREL.
El proper dimecres 30 de maig, l'IREL acollirà la festa d'homenatge al pare Jaume Sidera amb motiu de la seva jubilació. Després de 20 anys de col·laboració amb l'IREL com a professor de l'Antic Testament, el pare Sidera es jubila. A les 8 de la tarda se celebrarà la missa en acció de gràcies i després hi haurà un refrigeri.
El pensament.
Educar és estimar. Cuidar amb tendresa i dedicació una llavor amb la il·lusió que un dia donarà els seus fruits. Anònim.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Felicitar i compartir alegries. Acostumem a celebrar alguns esdeveniments del passat amb alegria i amb ambient de festa. Ho fem en l'interior de les famílies i en les, o en les festes dels nostres pobles. Al llarg d'aquest curs, us ha arribat la notícia de que algunes congregacions religioses han celebrat un esdeveniment propi amb especial esplendor. Molts de vosaltres haureu participat o compartit l'alegria d'aquestes celebracions d'alguna comunitat instal·lada en la nostra diòcesi. Com a bisbe, he expressat la meva felicitació i el meu reconeixement en nom de tots els diocesans. Ara sento el deure de tenir-les present en general a totes elles, de mencionar els fets significatius d'alguns que serviran de record i sobretot acció de gràcies per la seva implicació en els plans pastorals de la diòcesi i per la seva tasca evangelitzadora. Vegem. L'Ordre de la Merced, amb parròquia a la nostra ciutat i amb dedicació a altres activitats del propi carisme, a la presó o a l'administració de presos, celebra els 800 anys de la seva fundació pel català Sant Pere Nolasc, l'any 1218. Els germans maristes, amb la seva obra educativa del Col·legi Montserrat i la seva obra social en els barris de Mariola i Balàfia, celebra els 200 anys de la seva existència quan Marcel·lí de Champagnat va fundar aquesta congregació al nord de França l'any 1718. Les germanetes dels Ancians Desemparats han restaurat la seva primera casa a Sila i Tona i l'han inaugurat com a casa-museu, juntament amb d'altres dependències i el jardí perquè el puguen gaudir els actuals usuaris. A més, han col·locat una bonica imatge de la seva fundadora, Santa Teresa Jornet, en el transitat camí de Sant Miquel, situat a la muntanya de Montserrat. Els pares claretians, en parròquia a la nostra ciutat, han celebrat la beatificació de 108 membres del seu institut, assassinats en la persecució religiosa de l'any 1936. Els pares salesians, amb dues parròquies i una important obra social al seu càrrec, han celebrat el nomenament com a arquebisbe de Rabat del que va ser el seu provincial, el padre Cristóbal López. Les germanes carmelites teresianes, fundades pel pare Palau, van celebrar el passat mes de novembre, a Aitona, una trobada de la família paulatiana. Com podeu comprovar, són moltes les efemèrides per les quals alegrar-nos i compartir la gratitud amb i cap a aquestes comunitats religioses que tant aporten a la vida diocesana. Recordem també els difunts d'aquestes comunitats en aquest any. El pare Sunyol, la mare Milagro Ruiz de les Missioneres Esclaves, la mare Gregorio Zalduegui de les Carmelites Teresianes i la mare Olímpia Cous de les Franciscanes Missioneres. Pregueu al Senyor per tots ells.
Hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que hagi estat del vostre grat. Us convidem a explorar el silenci per descobrir el missatge que el pare té per vosaltres i l'alegria que porta en ell, tal com ens ha explicat la Teresa. Que tingueu una bona setmana.